Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i pujar-ne ben fort el seu volum per descobrir la música del cantautor Miquel Nafria, Núria.
El nostre convidat d'avui és un jove igualadí, resident a Barcelona, que, tot i no tenir cap mena de formació musical, fa anys que fa cançons. Cançons, per cert, per amor a l'art, perquè assegura no li donen per viure. Va ser arran de l'amor d'un amic, a qui assegura estimava secretament, quan va començar a escriure els temes que van configurar el seu àlbum conceptual el 2021, Ser trencada. Una ser trencada que simbolitza un cor trencat i a través del qual plasma la història d'en Pau, una amica qui va conèixer a la universitat i de qui es va enamorar sense arribar a dir-li mai. Aquest silenci es va tornar etern quan en Pau li van diagnosticar leucèmia, una malaltia que se'l van portar per sempre. És aquesta història que el nostre convidat d'avui va publicar al seu Twitter, la que un dia per casualitat va arribar a les mans del nostre presentador, qui no va dubtar ni un moment en trucar-lo per fer-li una entrevista. I així ha estat. Avui als estudis de Ràdio Estel rebem a Miquel Nafria, un jove que lluita per fer música i per dir tot el que no va poder dir al seu moment a través de les seves cançons.
Miquel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta cançó l'he feta per tu la nit després d'aquell dijous quan vaig dubtar per primer cop si fer-te un petó preguntant-ho als teus ulls.
Miquel, a Twitter et defineixes com en Miquel, en minúscules, un noi que fa cançons per amor a l'art perquè no li donen per viure.
Sí.
Que fotuda està la música, no?
Està fotuda, sobretot la música en català.
Sí?
Sí, sí.
Viu un mal moment?
Bueno,
les
noves
generacions que intenteu...
Aviam, mal moment no és, perquè hi ha una moguda molt xula que està ressorgint ara, també arrel de la pandèmia, jo diria. Molta gent va fer això d'escriure, composar i produir-se coses durant la pandèmia, i és que hi ha una escena emergent molt xula, de l'indie, sobretot.
Què ha de tenir un artista per intentar fer-se un lloc al món musical català?
Jo crec que un públic, un petit nínxol de mercat i explotar-lo, però...
Quin és el teu?
No el tinc molt estudiat, però... Home, gent jove, molt sensible amb el tema de la música, això sí que ho tinc.
Gent molt romàntica, no?
Gent romanticota, també molta gent he vist del col·lectiu LGTB, també pel com era el primer disc, però en general hi ha de tot, però sobretot ha de ser gent que li agradi aquest tipus de música més així recollida, de plorar, potser.
De seguida passem i repassem tots els discs que has tret, aquests dos discs, aquests senzills que has tret i que podem veure i podem escoltar a través de les xarxes socials. Abans, però, creus que arribarà el moment en què la música et doni per viure? Si més no, la intenció hi és?
Aviam, la intenció hi és, sí, com a somni. Estaria molt bé poder viure d'això, però de moment no dona com per viure. Però bueno.
La passió per la música, però, et ve de petit?
Sí, diria... Em ve de petit una mica voler explicar històries en diversos formats, perquè jo vaig fer comunicació audiovisual i també escric coses de contes i novel·les. I... Vull dir que és una mica... És més la passió més d'escriure, sobretot, més que també està la música en si, produir i tal, però jo crec que la gènesis, l'origen és escriure, explicar coses.
Dèiem que amb en Miquel repassaríem una mica tots els treballs que ha anat fent, perquè el que està clar és que, tot i que encara no tenia els recursos suficients per dedicar-se de ple al món musical, no has parat de treballar. De fet, a dia d'avui ja pots presumir de tenir dos àlbums, el primer d'ells, Ser trencada, que sona així.
T'haig de dir una cosa que no sé molt bé com dir. La tinc a la cola, a punt de sortir. T'haig de dir una cosa...
Abans, Miquel, la Núria ens en feia 5 cèntims de la història que amaga aquest àlbum, però explica'ns-ho tu mateix. Com neix tot plegat? Que és durillo, eh?
Sí, tot plegant és una mica del confinament. El Pau va morir el 9 de novembre del 2020. Hi havia passat la primera fase, diguéssim, del confinament. Jo vaig seguir vivint... Llavors vaig anar a casa dels meus pares, a Igualada, i a mi em va enganxar en un moment on jo seguia treballant, però durant un temps m'havien fet un ERTE, vull, tenia més temps. Va passar això, i una mica, doncs, es va juntar tot, va ser com el moment de... Jo vaig començar a escriure cançons perquè això em va envair com aquest sentiment de... Bueno, de dol, sobretot, també, i de se'n va remoure de... Bueno, no havia dit les coses potser que hauria d'haver dit, saps?
Allò et va servir per buidar-te?
Sí, totalment.
I avui què tal?
A dia d'avui molt bé. Vull dir, cada cop millor.
Sí? Sí. Costa parlar amb Pau o no?
Bueno, a veure, en el seu moment va ser dur també perquè quan jo vaig ser trencada, feia just un any que el Pau havia mort, i quan vaig... Jo no anava a explicar la història que tenia el disc, era una cosa que m'ho volia quedar per mi, però un amic em va dir, escolta, això ho has de dir, un amic periodista, que
com a bon periodista
sou així, tots així. I va veure que tenia potencial i va dir, això ho has d'explicar, i llavors em va ajudar a fer un fil de Twitter, i vam fer un fil de Twitter. El fil tampoc entrava molt en detall de la història amb el Pau en si, era més el meu procés del dol, però sí que explicant d'on venia i el sentit que tenia el disc i l'homenatge que era, no? I ostres, va ser fer aquest fil, es va fer una mica viral i de sobte van començar a trucar a totes les ràdios i mitjans i jo va haver un moment que em vaig una mica agobiar perquè,
sí?
D'una banda, jo no volia fer com... Jo no volia comercialitzar amb la memòria del Pau, saps? Sí que quan vaig parlar amb la seva família i em van dir endavant, fes totes les entrevistes perquè això el manté viu i tal.
Clar, d'altra banda era un gran homenatge, no?
Sí, però sí, jo va haver-hi moltes que no vaig accedir, sobretot les de tele, perquè és com a la ràdio encara, no? Que anaves i podies parlar i ja està. Però la tele se'm quedava gran.
Ho deia abans la Núria, que és un disc conceptual aquest de ser trencada, que toca l'ànima, que te l'arriba a destrossar. T'arriba a animar, també, a l'inici del disc, no? Disc conceptual, per tant, s'ha d'escoltar de la primera a la darrera.
Idealment,
sí. En ordre, eh?
Idealment, sí, perquè és una mica... El disc va seguint com les fases del dol. Bueno, la meitat endavant del disc és les fases del dol. Al principi és més l'amor no correspost. I per gaudir bé l'experiència, diguéssim, sí. Però, bueno, cadascú pot escoltar com vulgui, eh?
M'has explicat que aquest disc et va servir per buidar, et va servir com a certa teràpia, però què és el més complicat de fer un disc com aquest?
A nivell, dius, de treball o emocionalment?
Les dues coses. Suposo que una cosa implica l'altra.
Home, emocionalment és el fet de que estàs tot el rato pensant en això i reobrint aquesta ferida, no? I jo vaig plorar molt fent el disc, era com anar reobrint un dol, també curant-lo, no? Vull dir que entenc també que un cop fas una obra i et distancies i la penges, una mica t'oblides de tota l'emoció que li has posat i de sobte t'escriu gent dient he estat escoltant les cançons plorant i tal, i dius, ostres, clar, és que jo quan ho feia també estava així, no? I és normal que la persona que ho escolta per primer cop doncs té aquesta impressió. I després, a nivell de treball, doncs, fer un disc és una borrada d'hores i de temps i de... Perquè, a més, jo ho vaig fer tot, o sigui, ho vaig fer tot jo, diguéssim.
L'autoeditat, que se'n diu, el disc?
Sí, autoeditat, autoproduït, vull dir, el vaig treure... Jo el vaig treure sense discogràfica, vull dir, el vaig treure... Em vaig obrir un compte d'aquests de DistroKid per distribuir la música i el vaig penjar a Spotify.
Per tant, això que sonava i que escoltàvem no és estudi?
No, és tot gravat a les golfes de casa dels meus pares.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè sona brutal.
Avui en dia es pot fer música...
Sí, es pot fer així?
Es pot fer així, totalment, sí, sí.
Ara ens ho deies, que tots dos discs, i ara entrarem en el segon, són autoeditats. Això és perquè no confien en tu o perquè tu no vols entrar en discogràfica perquè compta?
Home, primer perquè quan vaig treure el disc era una cosa com molt autoterapèutica que havia fet jo i no havia anat encara a cap discogràfica ni res. Però quan sí que quan vaig treure el primer... se'm van contactar algunes, però jo estava en el moment aquest d'agòbio i em vaig dir a totes que no.
Val.
I ara dic, bueno, potser va ser una mala opció o una mala decisió, però no sé, jo crec que pel tipus de projecte que tinc ara mateix, ara sí que començo a notar més, que sobretot pel tema dels directes i tal, que m'aniria bé tenir algun equip al darrere que em busqués bolos i que me'ls muntés bé.
Dit d'una altra manera, t'està costant gestionar-ho a dia d'avui?
Aviam, és feina i és un mal de cap. O sigui, em costa gestionar-ho, però perquè moltes coses directament passo de gestionar-les, aquest és el tema. I o sigui, hauria d'haver fet més concerts que no he fet, hauria d'haver fet més merchandising que no he fet, hi ha moltes coses que no les faig perquè com que ho estic gestionant tot jo, doncs em centro més en fer un nou disc i en fer nova música, que és el que m'agrada, i no tant en aquestes altres coses.
Després parlarem de concerts, merchandising, però abans ens deia l'Andreu González, el productor d'aquest programa, que sí que entens i que, a més, va a causa solidària.
Sí, bueno, vaig fer... En el seu moment vaig fer una tirada de suadores del disc i els beneficis els vaig donar tots a l'hospital... no, la Fundació Josep Carreras, anava a dir Sant Joan de Déu, però no, aquest és un altre. A la Josep Carreras i ja està.
Ho dèiem al principi, Ser trencada no és l'únic disc que s'ha publicat i autoeditat. L'any passat, el 4 de novembre, vas tornar i ho vas fer publicant Ela Geminada.
Que estrany com vas passar de ser el meu amor a sols un mes, de ser-ho tot a no ser res. I que irònic és si eres tu qui em va tornar a fer creure un cop més en l'amor. I ara ets tu qui em fa més veure quina merda que és això. Tens massa merda al cap. Tens massa món de Yuppie i Disneyland. Vols sentir papa?
Està guai, no? Cantar coses crues i tristes de forma animada.
Total, aquesta era la premissa de la cançó, sí.
Per què així?
Perquè era com... En aquesta cançó volia retratar com una mica aquesta idea d'algú que fa veure que està bé o que està en aquesta fase de culpar l'altre i fer veure que tot li va bé, però en veritat no està tan bé.
I la Geminada, que també neix com un concepte, que és el desamor, no?
Exacte. Bueno, i la Geminada una mica... Perseguim la cosa aquesta de fer discos ja amb una lletra... Que
ara t'ho pregunto, això, perquè em té curiositat.
Va ser una mica agafar una grafia que representés també un concepte que era un punt entre dues, les dues persones, i parlar una mica de les històries d'amor que s'acaben.
Perquè això de les grafies, és a dir, Ser trencada, la Geminada, en cada cançó a Spotify, quan trobem cada cançó, trobem el nom i just després una d'aquestes grafies, no?
Exacte. A la Geminada, sí, cada cançó va acompanyada d'un signe ortogràfic que és com un punt que representa el tipus de punt del que parla la... O sigui, a la Geminada és com un àlbum conceptual dels tipus de punts finals de les històries d'amor. I el tema de les grafies una mica és perquè quan vaig fer Ser trencada... Com que era una cosa com tan mínima el que em vaig fer jo a casa i tal, doncs vaig pensar, ostres, una sola lletra que ho representi, que a mi, com que era un àlbum conceptual, vaig pensar de ser un concepte i vaig pensar en la Ser trencada com un cor trencat.
Estem escoltant una de les cançons, si m'ho deixes dir, una de les meves preferides de tot el teu repertori, que és aquest puto amor de merda. Hem mitificat massa l'amor romàntic?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Totalment. Totalment mitificat.
Em feies un somriure que ara pensava, has mitificat massa l'amor romàntic?
Jo sí. A més, és que encara a vegades encara ho faig, eh?
Què és l'amor per tu? Com el definiries?
Ostres, quina bona pregunta, eh?
Anem a entrar al jardí.
Clar, és que l'amor és molt, molt abstracte, vull dir. L'amor poden ser el típic que diuen, no? L'amor fraternal, l'amor filial, hi ha molts tipus d'amor, però... l'amor romàntic en si, jo cada cop estic més convençut, i és tot una mena de... Això, no d'invenció, però sí una mica de... que està massa mitificat, no? Perquè és, almenys com ens el venen de... És el que solucionarà la teva vida, és el que et donarà la felicitat, quan la felicitat són moltes coses. I n'hi ha d'altres tipus d'amor. Has de tenir amics, has de tenir un hobby, has de tenir feina, has de tenir... No?
Així com en el primer disc que et preguntava si et va servir de teràpia, aquest segon disc també va servir de teràpia?
Sí, algunes cançons sí. Perquè a mi encara el segon disc... No hi ha en el... És una mica inèdit, però del segon disc no vaig parlar d'on venia, però evidentment venia d'una experiència, d'una altra experiència, no?, que vaig passar, però sí, totalment. Jo la música l'entenc com almenys expressar alguna cosa que vulguis dir, no?, i en el procés de fer-ho, doncs, si t'alliberes i total.
Perquè entenc que tot el que expliques són experiències viscudes? O no té per què?
Aviam, òbviament hi ha, sobretot en aquest de la Geminada, perquè les lletres són més realisme màgic, amb... Bueno, tenen com més pompa i hi ha més història en metàfora, però sí que la gènesi del sentiment sempre ha de ser algo que tu coneguis, si no, no té massa sentit escriure sobre algo que no has viscut, no?
Mm. Va, que seguim descobrint aquest àlbum i hem d'escoltar sí o sí La fi del món, un tema de més en col·laboració.
Vas dir no ho veig clar, m'agobia el demà. Tinc massa por, no sé si ets tu el meu amor o el meu desastre. Però si no hi hagués un futur que ofegués, si fos demà la fi del món, tindries valor per estimar-me. Vaig
vaig veure-ho tot fosc, vaig agafar tu caldós, deixant espai, deixant que el temps ho cures tot per oblidar-te.
Qui és Soc un Bohemio?
Soc un Bohemio és l'Artur, que és un noi que va començar a fer música... Jo el vaig descobrir el 2020 durant el confinament. Llavors tenia menys de 1.000 oients, però jo vaig, no sé, vaig com connectar molt amb la seva... I em va inspirar molt, ja li vaig dir més, en fer ser trencada a nivell musical, a nivell... Perquè ell s'expressa també com d'una manera molt íntima, en català, i mai m'havia escoltat alguna cosa així com tan autèntic. A més, s'ho feia tot ell, també. I ja des de llavors vam començar a seguir, vam començar a parlar, i això, i aquesta... Quan vaig fer ser el Day la Geminada, doncs li vaig proposar aquest tema, i li va agradar i es va animar i vam fer la col·labo.
Un disc on hi ha més col·laboracions com Pep Saula o Jan Aigua.
Exacte. El Pep i el Jan són dos productors. Bueno, el Pep té un grup també que es diu Saxeni, i és el productor de Saxeni. Llavors, doncs, bueno, també per Insta ens vam seguir, vam parlar, i amb el Pep vam fer la de Vas volar, i amb el Jan la de Viatge al passat. I ara el Jan i el Pep, amb els que m'he fet... farem també el directe de presentació, que encara no he fet cap directe de presentació del disc de la Geminada, i el farem el proper 25 de març.
De seguida en parlarem i et preguntaré què hi trobarem en aquest concert. Abans sí que et volia preguntar, Miquel, com enriqueix una col·laboració amb un disc propi?
Bueno, aviam, sempre hi ha... Jo crec que establir un diàleg amb algú que realment t'agradi o que pugueu aportar coses... enriqueix a nivell artístic. Després també estan els temes més estratègics, sí. però jo realment era una cosa amb l'Artur, era una cosa que tenia, que volia fer de feia temps, perquè crec que encaixava molt els nostres estils.
Abans, quan entraves a l'estudi, micròfon tancat, i abans de començar aquesta xerrada, parlàvem una mica de la teva música, no? I et deia, ostres, Miquel, és que em recorda la teva música molt... A mi m'agrada molt la música, però no hi entenc ni d'estils ni de res. Però sí que em recorda una mica a una barreja entre Manel i Dausà, i m'ho compraves a mitges, això.
T'ho compro a mitges perquè Manel m'agrada molt, però Joan Dausà mai he connectat del tot.
Si pregunto per referents musicals?
A veure, Manel és un gran referent, com t'he dit abans, però sobretot pel tema de les lletres. Trobo que Manel té les millors lletres que he escoltat mai jo. També, a veure, és veritat que potser hi ha grups en anglès que tenen molt bones lletres, però no m'hi he fixat, o grups russos i no, saps? No les entenc. Però Manel trobo que té una qualitat lírica bestial. De fet, tinc diversos anàlisis de YouTube de lletres de Manel i de discos de Manel. Però referents musicals com a tal, per fer els discos, jo me'n vaig més a coses potser més internacionals, o com Billie Eilish, el seu germà que li produeix, el Phineas. També hi ha bastant de Rosalía, jo diria, del disc El Malquerer. Però no et sabria dir... Coldplay ha sigut molt referent, en general.
Déu-n'hi-do. D'una manera o altra, diries, Miquel, que fas música costumista?
No.
No, eh?
No, jo diria que no.
Com definiries el teu estil de música?
Doncs... Sad boy... Sad boy català. A més, és com ho diuen molts...
Sí?
Molts, així, en plan, col·legues del mundillo. Tu ets un sad... Em diuen, tu ets un sad boy català. I jo, pues vale.
Doncs escoltem aquest Sad Boy.
Ens vam conèixer i el món es va aturar. Teníem pressa per conversar, agafats de la mà. Era tot tan real.
Això m'agrada molt de les teves cançons, coses, aquests sons conceptuals quan parles just d'aquella paraula. No sé si dir que fas d'una manera o altra música experimental. No sé si això vol dir que experimentes amb la música?
Sí, sí. A veure, sí que té un punt experimental, les meves produccions. També perquè sóc jo, en plan, fent-me fumades a la meva habitació. Però sí, sí, té un punt així... Té un punt de mescla entre coses molt acústiques o orgàniques... amb coses més electròniques i experimentals.
Com s'ha tacut tot plegat? És a dir, com s'ha tacut un dia dir... Ara parlarem de silenci, farem aquí, deixarem un trosset de silenci, o parlarem d'un tro i sonarà un petard...
Aviam, els temes de parlar d'un tro i sonar un tro és bastant obvi, no? Vull dir, no hi ha molta originalitat aquí. però hi ha moltes idees que has d'anar provant i provant. Vull dir, el primer que fas és, sol ser una bessura. I a mesura que vas provant coses, doncs surt algú xulo.
T'ha sortit molta bessura abans de publicar el disc o no?
Sí, i tant. Sí? Hi ha cançons de ser trencada, hi ha cançons que les vaig produir fins a 3 cops, és a dir, acabar-la i dir, això no, gravar totes les veus un altre cop, o... Sí, sí.
Si parlem de nous projectes, fa poc has publicat 2 senzills, uh-huh. no? Un l'escoltàvem a l'inici de l'entrevista, l'altre és aquest. El beso
Hoy pensé en el beso que anoche no te di Y en sí sabrá ese beso que era solo para ti
O sigui, creus que has canviat també de format musical? Amb una cançó com aquesta?
Aviam, clarament he canviat de llengua. Vull dir, és la primera cançó que trec en castellà. Mm-hmm. I, bueno, de format musical tampoc crec que hagi canviat molt. Segueix tenint aquest punt romàntic mm-hmm. i pot, és una mica més dens, això sí. No sé, a vegades penso, em vaig equivocar fent aquesta,
sí?
aquesta cançó, no ho sé.
És molt xula. Ara em deies en castellà. Entens per ser més en castellà o no?
Ja veurem, perquè aquest és el l'IDTP bilingüe, mm-hmm. hashtag 1. Vull dir que potser n'hi haurà un hashtag 2, un hashtag 3, ja veurem.
Hi ha la idea de qui surti un disc, un tercer disc?
Podria ser un disc, però com una cosa més d'anar juntant tots els EPs que hagi tret i fer com un disc.
Mm-hmm. En parlàvem abans, Miquel, el dissabte 25 de març, que et podrem escoltar en directe al Casinet d'Hostafrancs, mm-hmm. en el mar del Barna Sants. Jo ja m'he comprat les entrades.
Que bé.
Espavileu i compreu entrades, que segur que en queden poques. On més et podrem veure?
Doncs, de moment, en lloc més. Hauràs de venir a casa meva, si em vols veure.
Però perquè... És això que em deies abans? Manca de temps? Manca de gestió?
De
o
gestió...
és que vols que sigui tan íntim com un i prou?
Bueno, hem fet... És que aviam, vull dir, ja et dic, tots els concerts que he fet ha sigut perquè algú m'ha contactat i ha dit, escolta, els de Barna Sants, o els de The Project amb el primer, o el del concert de la Mercè, no, els d'Acció Cultura Viva. Jo no he buscat reactivament, realment. Llavors, potser si em poso a buscar i a pensar, doncs mira, en farem un altre al juny, jo què sé. Doncs potser sí, en farem un, no ho sé.
Abans en parlàvem de com està l'estat de la música catalana o de la música de Catalunya. Em deies que ha fotut, però que hi ha molt de talent. Creus que s'aposta prou pel talent jove? Pel talent emergent?
Jo crec que cada cop més. Hi ha més cultura ara d'anar a veure música en directe, de cantants o artistes joves emergents... I és una mica fer aquest canvi de xip, de dir... vull dir, si tothom tingués el xip de dir anem a consumir música en català i anar a concerts, vull dir, podria haver una indústria molt forta i que la gent es pogués... que molta gent pogués viure de la música en català.
En parlàvem abans, eh? El que fas tu és, entre altres moltes coses, és música romàntica. No sé si aquest gènere estava com oblidat en català.
Poder una mica, sí. Perquè tot el que hi ha és tot trompetes i festa major... o costumbrisme d'Amics de les Arts, Manel... Però Manel té algunes cançons molt romàntiques, eh?
Sí?
Sí.
Sense donar-los la volta.
Sense donar-los la volta.
L'altre dia en parlarem, d'això.
Sí.
Que vas fer un fil explicant... quina cançó era aquella?
El Gran Salt.
El Gran Salt.
El Gran Salt que va dels porros. Sí.
Exacte, que parlava de cigarretes màgiques.
Exacte.
En fi, si el voleu veure, el dissabte 25 de març, dins del Barna Sants, en aquest directe, al Casinet d'Hostafrancs, que el podreu veure a les 8 del vespre. Miquel Nafria, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Ha estat un plaer.
A tu.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Aquesta cançó l'he feta per tu la nit després d'aquell dijous Quan vaig dubtar per primer cop si fer-te un petó preguntant-ho als teus ulls. No vam parar de cantar i ballar cançons que altres van fer molt abans sobre com és tan complicat posar en risc algú per un amor més gran. Un amor més gran. Un amor més gran. Posar en risc algú per un amor molt més gran.
festa. No vull fer l'amor, només per voler fer-lo, però no vull estar sol. Vull un amor que abraci, vull un amor del tot, gran com una casa, amb una llar de foc. I nens corrent pel pati, tenir també un gos, cuinar junts a la cuina i fer-te aquell petó. I ara m'has dit que t'has liat amb 4 o 5 i això m'ha fet mal. Jo també sé jugar a aquest joc, no sóc cap softboy català. Aquesta cançó trista és per entendre bé què ens ha passat. És una gran pregunta del que som, serem o mai serà. Si aquest amor que tinc pot ser un amor més gran. Aquesta cançó trista és per entendre bé què ens ha passat. És una gran pregunta del que som.
Aquesta no va per tu, eh? Això que consti. A veure què et sembla.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i com cada dimarts la caravana fa una parada, la parada solidària, i avui volem parlar de Pallassos Sense Fronteres, una associació sense ànim de lucre que des del 1993 treballa per millorar la situació emocional dels infants que pateixen les conseqüències de conflictes bèl·lics i desastres d'arreu del món. Per descobrir més d'aquesta associació volem parlar avui amb la Gina Segura, o més coneguda La pallassa Xurri. Gina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant. I avui, a la plaça és nit de festa, i entre multitud i gresca, ens saludem mentre brindem.
Clar, ara t'ho he de preguntar, això, Gina, eh? Xurri, això, d'on ve? Suposo que t'ho pregunta tothom.
Sí. Bueno, jo tenia una parella artística quan vaig començar amb tot aquest món, que es deia... Érem Chimichurri. Aquest va marxar i jo em vaig quedar sola i com ja tothom em deia Xurri...
I Xurri se quedó.
Es va quedar, sí.
Quan et vas incorporar tu i per què a Pallassos Sense Fronteres?
Jo ara fa uns anys que formo part de Pallassos Sense Fronteres. Vaig estar fent, ara crec que fa 3 anys, un projecte per dones aquí a Catalunya, en Pallassos Sense Fronteres, i bueno, i ara he estat a Polònia, ara tot just fa un any, quasi bé, no sé si va ser el maig, si no m'equivoco.
Ara de seguida parlem de Polònia, que hi has estat, i de la situació complicada que hi ha allà, però ara em deies, estem a dia 7 de març, un projecte per dones?
Pallassos Sense Fronteres fa diferents projectes, té diferents projectes, i aquí dins del territori català té un projecte que visita dones que estan en pisos tutelats, i la idea és anar amb les pallasses i els pallassos als centres on hi viuen i poder compartir amb elles i riure i portar també els pallassos i les pallasses en aquests espais que fa molta falta.
En aquests espais que fa molta falta, tant en situacions de guerra com a casa nostra, en situacions de vulnerabilitat, etc, clar, ara és una pregunta molt extensa, però com s'aconsegueix el somriure d'algú que ho està passant tan malament?
És que jo crec que el riure... des del pallasso i des de la pallassa es viu d'una altra manera, no? O sigui, al final no vas a... La intenció explícita del pallasso i la pallassa, la intenció personal no és anar a fer riure, no? És anar a compartir, no? Aquest ésser que va compartir amb persones, i tant se val si aquestes persones estan en una festa o si aquestes persones estan en un pàrquing o si estan en un... Per tant, és l'essència del pallasso i la pallassa les que fan i creen aquestes situacions que esdevenen riure en molts dels casos, tot i que no sempre és riure, eh?
T'ho transformo a la inversa, eh? Què t'aporta a tu, emocionalment parlant?
És que, clar, t'hi trobes en situacions molt bèsties. Jo a Polònia vaig viure situacions una miqueta... complicades. Jo no havia plorat amb el nas posat com vaig plorar a Polònia. Al mig de l'espectacle haver de girar-me.
Quan expliques situacions bèsties a Polònia, per exemple, què ens hem d'imaginar?
És emocionalment parlant, perquè, jo recordo que les dones s'emocionaven molt de veure'ns en allà, no?, amb els nens i les nenes i amb els adults, no?, sobretot eren dones, evidentment, en els centres on vam anar. Però suposo que després d'una situació com la que han viscut, que han hagut de fugir dels seus hogars, no?, de la seva... terra i trobar-se en un moment on només existeix això, no? Aquell moment que tens la pallassa o el pallasso i cada cop i volta no te n'adones i estàs rient, no? Pues moltes vegades, quan s'adonaven, ploraven, i dones grans me'n vaig trobar bastantes. O sigui, va ser...
Tu, Gina, abans d'anar a Polònia, t'imaginaves el que trobaries?
No.
No, eh?
No.
I estan allà, us acompanya algun especialista, algun psicòleg, algun...
Bueno, estan allà, és veritat que nosaltres sempre anem amb una contrapart, és a dir, quan arribes a Polònia o a qualsevol altre lloc on es fa una expedició en Pallassos Sense Fronteres, sempre hi ha una persona que acompanya l'equip, que fa l'expedició. Nosaltres ens acompanyava un noi que, a més, treballa a territori i tal. I sempre anem acompanyats, sí que és veritat, i acompanyades. Sí que és veritat que des de Pallassos Sense Fronteres, si ho necessites, hi ha un suport psicològic en el cas de que sigui necessari.
Ara en parlarem, perquè heu estat a països com el Líban, Polònia, Colòmbia, Zimbàbue, Sierra Leone, Togo, Benín, Equador, Mèxic, i no pararia, Són molts més els països en què hi heu estat Pallassos Sense Fronteres, i una de les coses que em crida l'atenció és l'idioma. L'humor és un llenguatge internacional?
A veure, sí, és un llenguatge internacional. Evidentment, normalment, el que intentem sempre és fer espectacles on la paraula no sigui una eina principal a l'hora de fer l'espectacle. És a dir, que siguin espectacles més de comicitat de física, no? Però sí que és veritat que agafem alguna paraula de l'idioma on anem, no? Sempre pues, intentes aprendre alguna paraula de l'idioma de territori on vas, no? Però sí, evidentment, hi ha una cosa que ens fa, que ho fa internacional, no? I és el riure i la proximitat i la necessitat que hi ha d'aquestes situacions, no? Que tenen les persones, que la tens tu i la té una persona refugiada d'on sigui, vull dir, és una necessitat.
Tot i això, tot i que l'idioma no sigui cap barrera, us plantegeu a l'hora d'anar a algun lloc quin tipus d'espectacle heu de fer, ja sigui pel llenguatge cultural de la zona, ja sigui pel que estigui passant a la zona, no és el mateix un conflicte bèl·lic, un desastre natural.
Sí. Jo, per exemple, en la meva experiència a Polònia sí que hi havia coses que sobretot estaven... Vull dir, vam valorar molt bé si portar globus o no, pel tema de que poguessin explotar els globus... És a dir, hi ha coses que sí, es valoren molt. Vull dir, no és anar a fer el que et vingui de gust, sinó és on anem, amb quin tipus de públic ens hi trobarem, com ve afectat i sobre què ve afectat, si vas a treballar amb dones o... Vull dir, has d'anar amb cura. L'humor... Jo, per mi, l'humor sí que té...
Sí que té barreres, eh?
Sí.
Quina ha de ser aquest límit de l'humor?
O sigui, crec que... Sí que es poden tractar molts temes i que moltes vegades diem que l'humor no té barreres, però sí que n'has de posar de vegades per protegir-te tu i per protegir l'altre, no? Perquè hi ha territoris que igual l'altre no hi vol arribar, no? O no està preparat per arribar-hi. Llavors és més bonic intentar veure de quina manera hi arribem que voler arribar, perquè jo vinc d'Europa i t'explicaré tu com riure, saps? I no és així. Per tant, sí que crec que hi ha coses que hem de cuidar i que hem de saber ben bé com trobar el camí per arribar-hi.
Abans et preguntava si el principal objectiu era fer riure, i m'ho matisaves molt bé, Gina, i em deies no sempre riure, no sempre somriure, però no sé si teniu alguna mena de pressió a l'hora de fer un espectacle, amb vosaltres mateixos, per dir, aquests nens que ens estan veient, aquestes nenes que ens estan veient, aquestes dones que ens estan veient, riure o no ho sé, però sí que s'han d'oblidar una estona del que estan vivint, no?
Clar, això es fa a través de les emocions. Vull dir, les emocions són moltes. Evidentment que un pallasso i una pallassa al final fa riure, però hi ha molts matisos en tot això, no? Hi ha molts tipus de riures, també. Hi ha un riure carcajada, no? I hi ha un riure dolç que esdevé d'una altra emoció, no? I arriba a altres llocs. O després del riure pots arribar que el nen o la nena et faci una abraçada i la gent se li omplin els ulls de llàgrimes, no? Vull dir, que és com un mar, no?, així d'emocions en el que, evidentment, el riure té una cabuda molt i molt especial, però n'hi ha moltes emocions que aflueixen, no?, en aquests intercanvis.
Clar, això és ràdio, a la Gina no l'esteu veient, però per això estic jo, per explicar-vos certes coses. La Gina, quan està explicant tot això, sabeu allò que fem molt els humans quan recordem que és mirar cap amunt, mirar cap al costat, etc etc. Vull anar una mica per aquí. No sé si sabries dir-me el moment que més t'ha marcat formant part de Pallassos Sense Fronteres, aquell moment que diguis, ostres, és que aquest moment no me'l puc treure del cap perquè no sé què.
Bueno, jo reconec que quan vaig arribar, la primera actuació va ser... una mica difícil, perquè vam arribar a un lloc que eren com uns pavellons que els fan servir com si diguéssim aquí la fira, que hi ha aquests pavellons tan grans internacionals. Doncs hi havia això mateix allà a Polònia, només que albergaven a llits amb persones. Llavors vam entrar en un lloc on hi havia... hi cabien 10.000 persones. No hi havia les 10.000 perquè, afortunadament, quan vam arribar, moltes d'aquestes persones hi havien pogut ser resituades en altres països. Però va ser... crec que va ser la primera torta que em vaig endur.
Primera torta, eh?
Me dio un tortazo, bueno. Sí, o sigui, jo porto poques vegades ulleres de sol i vaig entrar amb ulleres de sol a l'espai perquè no me les podia treure.
Clar, la meva pregunta és si la torta és allà, diguem-ne, no? Jo suposo que la torta doble deu ser quan tornes i dius, però si aquí ho tenim tot.
Bueno,
això us passa?
Clar, a mi personalment això no em va passar en aquest viatge perquè he fet altres viatges de cooperació internacional amb altres organitzacions i tal, i fa molts anys que em vaig emportar aquesta torta, que vaig estar un mes a l'Índia i quan vaig tornar vaig estar com 4 mesos per recuperar-me. Jo sempre dic que em va canviar la vida aquell viatge i la forma d'entendre la vida que tenia i la sort que tenia com a dona i com a persona, ésser humà, d'haver nascut a la ciutat de Barcelona, que és on m'ha tocat, no?
Et canvia la perspectiva del món, viatges com aquests?
Sí, a mi sí. Crec que és molt necessari. Bueno, ens fa de vegades relativitzar una mica les coses, no? I entendre que no és... no sé quina és la frase, no? Aquesta del mal ajeno, no? O sigui, no és ben bé això, però sí que és veritat que et fa moltes vegades dir, bueno... Escolta, igual no és tan important que el botó d'aquesta camisa se m'hagi trencat justament el dia d'anar a l'entrevista de pues mira, pots voler sin botó, noie. Saps? Vull dir que hi ha vegades com que aquí ens, et fa relativitzar les coses de la vida, et fa recordar quines són les importants i ens fa tornar una miqueta a l'essència. Jo sempre dic que quan anem a ajudar els altres, els primers que ajudem és a nosaltres mateixos.
Començàvem aquesta xerrada, Gina, escoltant Gertrudis i aquella cançó que us van fer per al 25 aniversari de Pallassos Sense Fronteres. Ara fa gairebé 3 anys que Pallassos Sense Fronteres, a més, va rebre la Creu de Sant Jordi en un suport de la feina que feu. Què significa tot això per vosaltres? Què significa el reconeixement per Pallassos Sense Fronteres?
Home, és que jo crec que la feina que fa Pallassos Sense Fronteres és absolutament necessària. Si de veritat es sapigués el que es viu amb aquestes expedicions, o sigui, el poder fer arribar, que ja s'intenta, no?, de fer arribar amb vídeos, amb imatges, si la gent sapigués lo important que és i les coses tan màgiques que succeeixen, estic segura que ens ajudaria molt més, no? Tot i que... que, bueno, que Pallassos Sense Fronteres... Vull dir, no he parlat amb en Jaume, amb en Tortell, però n'estic segura que està molt content d'haver rebut aquest... O sigui, que és... o sigui, que ha estat un honor, no?, rebre la Creu de Sant Jordi.
Pallassos Sense Fronteres, a més, fa una cosa que es diu Gala Solidària, per si no n'hi és prou. Què és la Gala Solidària?
Doncs les gales solidàries, bueno, es fan com diferents gales solidàries, si no m'equivoco. És que fan tantes coses, Pallassos Sense Fronteres...
Sí, és brutal. Ahir començàvem a entrar, però és que... No pararem.
Pues que els pallassos i les pallasses, o sigui, en fem moltes coses. No només els pallassos que formem part de Pallassos Sense Fronteres, no només és anar als llocs de conflicte o als llocs on es necessita els nostres serveis, entre cometes, sinó que també es fa moltes coses a territori, també com per conscienciar, no? I al final les gales, pues també la idea és una miqueta aquesta, no? Donar a conèixer quina és la feina de Pallassos Sense Fronteres i que arribi a les persones de peu, no? I que es conegui pues això, no? La feina que fem al territori.
M'ho explicaves una mica, Gina, però en un dels vídeos de presentació de l'organització acaba una frase del director d'una escola de Sri Lanka que va sobreviure al tsunami del 2006, que diu el següent: ens han portat de tot, llibres, joguines, ordinadors, però mai ningú ens havia portat la vida. Que bèstia.
Sí, com deia el Tortell. Jo és que aquesta frase no la puc escoltar perquè, a més, en Jaume l'explica molt, aquesta
anècdota. Digue'm, li està agafant, eh? Tu digue-m'ho i tirem música.
No, perquè és veritat. O sigui, portem alguna cosa que no es pot dur amb camions. És una altra cosa el que arriba. no? I que no es pot explicar, no? Algú que et dona una subvenció, bueno, i què porteu? Clar, és que no podem, no es pot mesurar, no té un pes en quilos de portaré dues tonelades d'arròs.
Ara em parlaves de subvenció, ara trencaré el plor en sec, ja veuràs. Hi ha prou ajudes?
Pues mira, jo realment com a pallassa no sé ben bé, no et podria respondre ben bé aquesta pregunta. Jo sé que Pallassos Sense Fronteres rep ajudes, però també sé que hi ha moltes vegades que s'han de fer molts esforços per arribar als llocs que fa falta. Llavors entenc que no les suficients, però és una perspectiva meva, absolutament, no?
Clar, perquè algú que s'imagini una persona que vol col·laborar, que vol començar a formar part de Pallassos Sense Fronteres, quin és el nivell d'implicació? Suposo que és absolut.
Què et refereixes?
Tu quan vas començar a formar part de Pallassos Sense Fronteres, t'imaginaves que la implicació hauria de ser la que tens ara?
Bueno, és que jo ja tinc aquesta implicació a la meva vida amb totes les coses que faig. Llavors, això és un problema que tinc jo.
Intensita, que em diguem?
Intensita, vale. Intensita. Jo no sé fer les coses a mitges, és com... no, i en Pallassos Sense Fronteres, la veritat és que no, que tothom aporta pues, una mica, suposo, el que pot, no? Jo aporto el que puc. Pues, com avui, no, Gina, escolta, vols anar a la ràdio que ens demanen perquè expliques l'experiència? Dic, home, i tant que vaig. A més, visc molt a prop. Però al final és... Jo sempre sóc del parer que molts granets de sorra fan muntanyes, no? Llavors, pues jo intento portar els meus granets sempre que puc i sé que és el que fan tots els pallassos i les pallasses que en formen part de Pallassos Sense Fronteres.
L'any 2022, abans ho deia, vau organitzar 20 expedicions en 9 països, només en un any. Líban, Polònia, Colòmbia, Zimbàbue, Sierra Leone, Togo, Benín, Equador, Mèxic... Per aquest 2023, quantes n'hi ha?
No
perquè,
ho
clar,
sé.
Si no seguiu així, n'hi haurà 40 al final.
Espero que tantes que puguem arribar a tants llocs possibles com puguem. Espero que més que l'any passat. Espero i desitjo que més. I perquè és ben segur que fa molta falta. Sé que a Polònia segueixen enviant expedicions. Si no m'equivoco, avui sortia una altra expedició cap a Polònia, que deu ser la vuitena o la novena expedició que surt cap allà.
Mira, més números, perquè se'ns posi la pell de gallina. 74 artistes professionals, entre els quals t'hi troba Gina, del Cirque de les Arts Escèniques, que han realitzat un total de 347 espectacles de forma voluntària. Quina borrada. Hi ha prou col·laboradors?
No, jo crec que col·laboradors, o sigui, pallassos i pallasses, no refereixes? Jo crec que sí.
Sí?
Sí, jo crec que pallassos i pallasses en som una bona pinya. I sí, perquè...
S'ha de ser pallasso professional per entrar-hi, per tota aquella gent que ens estigui escoltant i digui, ostres, doncs a mi m'agradaria ajudar d'alguna manera o altra.
Hi ha altres maneres d'ajudar, si no ets pallasso o pallassa professional. Hi ha altres maneres, si entreu a la web, hi ha moltes maneres de ser voluntari. Però sí, clar, és que... I a mi em sembla bé que els pallassos i les pallasses que formin part de l'organització i que vagin com a voluntaris... si més no, sigui una part... O sigui, clar, és que la cosa és que ser pallasso o pallassa professional vol dir que t'hi dediques intensament a això o no? Vull dir, crec que, bueno, que han de tenir un nivell tècnic prou adient com per poder fer aquesta feina. A més, vas amb 4 persones, cadascú d'un pare i una mare diferent, que almenys han d'entendre com funciona la professió i de quina manera podem fer un espectacle junts i juntes, no? Per tant, sí que entenc que tècnicament han d'estar formats, no?
A la gent que sou professionals en matèria del clown, etcètera, etcètera, mira, t'anava a preguntar si us molesta que s'usi la paraula pallasso en mal sentit, com a insult, etcètera, etcètera. T'ho preguntaré de diferent manera.
Vale.
Hi ha més pallassos a la política que en el món del circ?
No, pallassos n'hi ha en el món del circ. A la política hi ha polítics, no? Jo dic sempre que sóc pallassa. És a dir, però fins i tot quan vaig al banc. A què se dedica? Soy pallassa.
Ponga usted pallassa.
Clar, però és el que sóc, no? Llavors és com... Sí que va haver-hi un temps que m'ho preguntava, que era com, bueno, digues que et dediques que és actriu, o digues que... Ja, però és que jo sóc pallassa. Llavors, què més li dona al senyor del banc? I aquest senyor treballa a un banc. Pues a mi em pot semblar bé, malament, fatal o superdivertit. Pues el mateix que pensarà ell de mi, no? Però al final és com... Sí, sí, sóc pallassa i pallassos hi ha a les arts escèniques. A la política hi ha... un altre tipus de persona.
Si voleu col·laborar-hi, entreu al web de Pallassos Sense Fronteres, que, com ens deia la Gina, hi ha moltíssimes maneres de sí. col·laborar. Ens queda poc temps, però sí que volia entrar-hi, i t'ho deia abans, demà és 8 de març. Moltes professions, com sabràs, la dona, si no està invisibilitzada, gairebé ho està. Uh-huh. En el món del clown passa el mateix?
Exactament el mateix. Hem sigut dones, pallasses, invisibilitzades i a més, si jo et demano que em donis un referent d'una pallassa, així com antiga, me sabries donar algú?
Perquè m'has dit antiga, si no et diria Gina Segura.
Saps, com un referent?
No. Mentre referents... antic, el primer que em surt és Charlie Rivel.
Charlie Chaplin, no? Ens surten sempre els mateixos, normalment sempre són homes. Hem estat dones, les dones es creia que no eren capaces de fer comicitat.
Així de bèstia,
Sí. Així de bèstia. Vull dir, és així de clar, les dones no servien per fer això. Per tant, hem hagut de trobar aquests referents que sí que n'hi ha i que han estat com, no?, ensorrats a l'oblit i afortunadament ara hi ha un moviment de dones pallasses que està tirant cap endavant, que s'està valorant la nostra posició dintre del món de les arts escèniques i que ens estem fent un lloc, però està costant, eh?
Ara em diràs, perquè no hi entenc, i em podràs dir tranquil·lament, no, Joan, això són dues coses diferents i no van a la part, però tinc el dubte. No sé si que hi hagi un nou mercat emergent amb moltes dones que estan iniciant molta escena còmica en el món de l'stand-up. Uh-huh. Això us ha ajudat a vosaltres també, com a visibilització, o són dues coses diferents?
Home, són dues coses diferents, però al final per mi que la comicitat des d'una visió femenina estigui posada al capdavant, m'és igual, si d'un teatre, una tele o d'on sigui, crec que és important. Vull dir, evidentment, que són dos mons diferents i tenen a veure que és comicitat, però la comicitat té molts calaixos, no, diguéssim. Però, vamos, feliç, contenta i a tope totes.
Gina Segura, pallassa de Pallassos Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Ha estat un plaer de conversa. Em deixes dir una cosa? Sempre m'ha fet molta gràcia, d'això.
Sí.
Adéu, xurri.
Adéu, maco.
L'últim ball no serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna, tant de temps està esperant. I l'últim ball serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà, que tu ja te n'has d'anar.